Bon vespre, us parla novament a aquesta hora Ignasi Miranda. La transmissió del coronavirus a Catalunya continua avançant, tot i que els darrers dies els nous casos diaris superaven el llindar dels 1.000. Avui el Departament de Salut n'ha notificat 755, que es concentren 210 a Barcelona Ciutat i 205 a la regió de Lleida. És possible que amb les actualitzacions del cap de setmana aquesta xifra augmenti. En el marc de la cimera de la Unió Europea, el president Charles Michel de l'Eurogrup ha proposat 390.000 milions en ajuts directes per als països més afectats per la pandèmia. La proposta de consens manté el fons de recuperació europeu en 750.000 milions. Tot això s'està debatent amb l'esperança de trobar l'acord abans de donar per acabada la reunió que va començar divendres al matí. També recordem que el risc de brot per regions sanitàries està pendent dels efectes de les restriccions. I també recordem que les proves de la vacuna d'Oxford en humans confirmen que genera anticossos i cèl·lules T, és a dir, que el nivell d'immunitat és molt alt. I en plana cultural s'ha cancel·lat el Festival Grec de Barcelona a partir de demà, aturat pels brots de coronavirus. L'Ajuntament de la capital catalana ha confirmat que amb les noves restriccions per combatre el Covid-19, les activitats culturals i esportives estan obligades a tancar. I acabem comentant-vos que hem començat la setmana en què les diòcesis catalanes, pràcticament totes, faran funerals per les víctimes del Covid-19. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou, amics i amigues. Aquest cap de setmana vinent, coincidint dissabte amb la festa de Sant Jaume Apòstol i diumenge amb la de Sant Joaquim i Sant Anna, patrons de la gent gran, les diòcesis de Catalunya, com les del conjunt d'Espanya també, són cridades a celebrar funerals per les víctimes en temps de pandèmia. A Catalunya l'única excepció és Solsona, que ja la va celebrar el 19 de juny passat, i Lleida, que l'ha haguda d'ajornar per la situació sanitària en aquests moments. Si no hi ha novetats d'última hora, la resta faran aquesta commemoració entre dissabte i diumenge. Nosaltres, Ràdio Estel, tenim previst oferir-vos la celebració de l'Eucaristia des de la Basílica de la Sagrada Família aquest diumenge a les 7 de la tarda, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, que també és el bisbe responsable de la pastoral social i caritativa a la Tarraconense. Nosaltres, des d'aquest programa, avui l'últim de la temporada, només podem fer que afegir-nos a aquest consol i esperança que intenta transmetre l'Església. Precisament aquest consol i esperança és el mateix que Càritas ha intentat oferir a les persones ateses o que piquen a la porta de l'entitat des del març fins ara. De manera més intensa, fins i tot en condicions més difícils moltes vegades, o amb distància física, però no ha deixat mai d'obrir les seves portes. Aquest motiu d'esperança de les portes obertes motiva avui un últim programa de la temporada molt especial. Parlarem primer amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, sobre la situació de les persones ateses per les Càritas diocesanes durant el Covid-19. També conversarem uns minuts amb Xavier Serna, coordinador tècnic i administrador de Càritas Catalunya, que ens explicarà el treball que les comissions i grups de treball de Càritas Catalunya han desenvolupat al llarg de tot aquest curs tan excepcional, el 2019-2020. A la segona part comptarem uns minuts també amb Irene García, directora de la Fundació Institut de Microcirurgia Ocular, IMO, i amb l'escriptor i fotògraf Pepe Navarro. Això és el que us proposem per avui, i no ens cabrien tots els agraïments, intentarem repetir-los al final, però donem les gràcies a totes les Càritas diocesanes amb els seus voluntaris i professionals i, evidentment, a l'equip del programa, els tècnics que han estat. Avui tenim el Toni Huguet, però moltes altres vegades hem tingut el Jordi Carretero o el José Matosas, sobretot. I salutacions de la resta de tot l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem la propera hora per tancar temporada.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
I comencem per parlar d'aquest informe de Càritas Catalunya parlant amb el president de l'entitat interdiocesana dels bisbats amb seu a Catalunya, Francesc Roig. Senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, bon vespre, benvingut a la veu de Càritas.
Molt bon vespre i a vosaltres per connectar setmanalment com feu sempre.
Sí, aquesta connexió ha estat mantinguda tot el curs, tota la temporada, i això ho volem compartir especialment avui amb vostè, fins i tot en les condicions de màxim confinament. De vegades gravant a distància, però sempre hem estat aquí fent-nos ressò de la gran feina que s'ha seguit fent d'altra banda, oi? Això no s'ha aturat mai.
Els oients ho agraeixen.
Sí, ho sabem. Moltes gràcies, senyor Roig. Bé, primer de tot, la tardor d'aquest any, vostè farà 4 anys... que va ser designat president de Càritas Catalunya. Anteriorment havia estat director de Càritas Diocesana de Tarragona, la seva diòcesi, la seva ciutat, també. Des de la seva experiència aquests últims 4 anys, s'esperava una cosa com la que ha passat ara amb el Covid-19?
No, taxativament no. Ens pensàvem perquè en el 8è informe de FOESA, que com vosaltres sabeu vam donar a conèixer l'any passat,
sí,
ja hi havia unes intuïcions que la crisi podria repetir-se. Per tant, aquesta situació era previsible, però mai havíem arribat a tenir la sospita que se'ns desencadenaria un confinament com el que hem tingut, una situació vírica molt problematitzada, però sobretot que ha incidit d'una manera claríssima en l'economia informal de moltes llars familiars.
Sí, per tant, allò que ningú no esperava, ni les autoritats governamentals, ni els ciutadans, ni els àmbits de l'Església, ha passat, malauradament. Aquesta crisi, senyor Francesc Roig, és comparable a la del 2008 pel que fa al seu impacte social i econòmic?
A veure, les crisis són les crisis i, per tant, les situacions problemàtiques són repetitives. Però, malgrat tot, hi ha unes diferències considerables entre la crisi del 2008-2013, que va ser bàsicament econòmica, producte de la bombolla immobiliària, però que no va tenir un impacte tan fort com el que ha tingut ara en l'economia informal, altrament dita economia submergida. Perquè aquí, la que hem tingut aquest any, el 2020, amb la Covid-19, i que previsiblement tindrà acceleradament un augment a partir de la tardor, perquè pensem que els ERTOs estan previstos fins a final de mes, tot i que hi ha veus que insinuen que és probable que el govern de l'Estat els pugui allargar fins a desembre, perquè la situació econòmica pot ser desastrosa. Per tant, quan els ERTOs deixin de cobrir mínimament aquestes necessitats per la gent que està aturada, veurem un repuntament de la crisi com no havíem tingut el 2008-2013. Perquè aquesta crisi d'ara és social i ha incidit en el cor de del nucli social que són les famílies.
Per tant, més social i l'altra potser era més de sistema econòmic, i aquí tenim dos models que impacten. Bé, anirem veient els propers mesos. Però, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, anem al tema principal que ens ocupa també avui, i és que dimecres passat veia la llum pública l'informe titulat L'impacte del Covid-19 en les famílies ateses per les Càritas amb seu a Catalunya. Un estudi que avalua precisament aquest impacte, el que la crisi està donant a diferents aspectes, com ara l'ocupació, l'habitatge, la salut o les xarxes de suport. La crisi, conseqüència de la Covid-19, està afectant tothom per igual?
Jo diria que les crisis, més o menys, qui més, qui menys, l'ha vist i l'ha patit. Però amb especial incidència en aquells sectors més desfavorits de la societat que encara tenien seqüeles de la crisi anterior i no l'havien superada del tot. Per tant, aquelles ferides no cicatritzades s'han tornat a obrir. Ara hem realitzat 550 entrevistes realitzades a les llars catalanes acompanyades per Càritas. I, per tant, hem pogut detectar quatre impactes que són bàsics per, més o menys, dilucidar quina és la profunditat d'aquesta crisi. L'impacte, per exemple, en l'àmbit laboral. I aquest impacte de l'àmbit laboral ha fet que un 68% de membres de les llars ateses per Càritas, i repeteixo, ateses per Càritas, en condicions de treballar, estaven a l'atur. I això, diguem-ne, suposava un augment de 20 punts percentuals respecte a principis de març. Però l'impacte és més evident en les llars formades per persones d'origen estranger, pel pes que tenen les feines informals en aquestes llars. L'1 de març, un 10% d'aquests components d'aquestes llars treballaven en l'economia submergida, mentre que en les famílies de nacionalitat, diguem-ne, regularitzada espanyola, suposava només un 2,8. Aquesta realitat afecta greument a la situació econòmica de les persones, bàsicament, sense contracte, no només per la pèrdua dels ingressos, sinó per la impossibilitat d'accedir a prestacions d'atur o als expedients de regulació temporal decretats per l'Estat. Més i tot, Càritas hem denunciat situacions d'inactivitat administrativa municipal en alguns ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona que els serveis socials durant aquest període han tancat. No han regularitzat les peticions que arribaven d'empadronament, per exemple. Perquè, clar, si una família no pot regularitzar la seva situació amb la documentació que es requereix en aquests casos, l'empadronament, difícilment podrà després poder demanar tots els ajuts, les subvencions, com, per exemple, l'ingrés mínim vital o la complementària que desitgem que sigui complementària amb la renda garantida de ciutadania. Certament. Aquí a Catalunya.
Sí. Bé, i després l'habitatge, breument, també és un tema...
L'habitatge és un altre dels... La meitat de les llars ateses per Càritas han tingut dificultats per fer front a aquestes despeses, per exemple, d'hipoteca o de lloguer. Hem tingut molta problemàtica amb els relloguers, eh? I un 45% admet que no té prou diners per pagar les despeses de subministrament. Pensem que aquesta gairebé meitat de llars ateses per Càritas, que han tingut aquestes dificultats per fer front a la hipoteca o al lloguer, no tenen prou diners per pagar aquests subministraments, perquè moltes de les famílies ingressen de mitjana, uns 536 euros mensuals. I amb 536 euros mensuals de mitjana, difícilment un pot fer front al lloguer, a les necessitats bàsiques de pagament de llum, de gas, d'aigua, etc.
Evidentment, sí, sí. Bé, i podríem seguir, però avui amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, volem abordar alguns aspectes més, encara que sigui de manera genèrica, sobre aquest informe relacionat amb l'impacte del Covid-19 a les famílies ateses per Càritas a les diverses diòcesis. Quin és el perfil, senyor Roig, de les persones més afectades per la crisi de la Covid-19?
Bé, bàsicament el perfil són, i torna a reincidir, en la part més baixa del sector social. Aquelles famílies desfavorides que ja patien precarietats i que ara han augmentat i han duplicat, millor dit, a Càritas hem detectat que hem triplicat el nombre de peticions d'ajuda de moltes d'aquestes famílies, algunes de les quals no havien vingut mai a Càritas encara. I ara, per primera vegada, han superat aquest hàndicap d'haver de venir a Càritas a demanar ajut, a demanar suport, a demanar aliments, a demanar una possibilitat de poder pagar alguns dels lloguers que tenen, etc. Sí. Per tant, aquesta realitat. I fins i tot apuntaria un altre aspecte que a vegades passa desapercebut. Aquesta precarietat de moltes d'aquestes famílies ha arribat al límit de limitar la compra de medicaments per poder fer front a les necessitats bàsiques. Sí, això ja comença a ser molt preocupant.
I tant, terrible, que no es puguin comprar medicaments. I després s'han evidenciat també, senyor Francesc Roig, aquelles situacions que podem qualificar d'invisibles.
Sí, 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 sí. Jo sempre repeteixo que el llibre que va escriure Xana Xuperi, El petit príncep, sí, hi ha una frase memorable que tots recordem, que allò essencial és invisible als ulls, que ho diu El petit príncep. Nosaltres aquí constatem que això ho hem de contradir, perquè allò essencial s'ha fet tristament visible als ulls, perquè ha aflorat tota aquesta economia submergida que quedava apaivagada amb la crisi anterior, però que ara no ha tingut altres respostes. Pensem que moltíssim del servei domèstic que es feia s'ha hagut d'interrompre pel confinament. Per tant, moltes d'aquestes famílies doncs, han tingut retallades, per no dir col·lapsats, els seus ingressos.
Podríem seguir comentant moltes coses, però potser, senyor Roig, podem dir que a partir d'ara tots som una mica més vulnerables?
Sí, i això ens hauria de fer pensar que aquesta crisi d'ara, que encara no s'ha acabat, oirà que poguéssim dir avui, bé, hem tingut un procés difícil, un procés de confinament, i estem arribant ja a una minva, no de la corba sanitària, sinó de la corba econòmica. Per tant, hem regularitzat la situació i a partir de setembre l'horitzó és molt més diàfan, molt més clar, molt més esperançador. Però, tristament, pensem que tot ens indica, sobretot perquè hem fet aquesta enquesta a les 550 entrevistes que s'han fet, que han detectat que és una situació que és probable, i més gairebé que probable, que creixi a partir de la tardor, setembre-octubre, i no només perquè hi pugui haver nous rebrots de la malaltia, no, sinó perquè haurem agreujat una situació límit que cada vegada el fil és més feble i, evidentment, arribarà a un punt que es podrà trencar.
Mm-hmm. Bé, i suposo que aquests riscos que vostè ja comenta podem afegir-ne d'altres. No sé si em vol comentar algun més. Hi ha molts riscos, estem en una situació de perill.
En quin aspecte ho vol?
Em refereixo, doncs, que aquí hi ha avisos una mica per a tothom, per a les entitats, per a les administracions...
Sí. Bé, no, i és el que deia abans, o apuntava abans, encara que no ho hagi dit del tot, però ara sí que m'hi refermo, en Càritas demanem que a partir d'aquesta situació hi haurà d'haver un canvi de paradigma en la manera de treballar, de fer, de viure en general i de reconscienciar-nos del món en el qual estem inserits. Aquest consumisme desfermat que fins ara ens havia abocat a situacions límit de consumir, consumir i consumir, ens l'haurem de replantejar perquè potser el factor de la proximitat l'haurem de revaloritzar amb un canvi de paradigmes en què aquest canvi moral de les persones davant d'aquesta realitat no només se l'ha de replantejar la persona que pateix la situació, sinó el conjunt de la societat, perquè en el fons la crisi ens afecta a tots, d'una manera o altra. Perquè les persones que diuen, home, mira, jo n'he sortit bastant ben parat, no, també ha quedat afectat. I la responsabilitat, la corresponsabilitat dels qui poden tenir possibilitats de donar suport, haurien de plantejar-se la necessitat d'ajudar els qui més ho necessiten.
Bé, moltíssimes gràcies, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, per la seva presència. Avui, en el darrer programa de La Veu de Càritas aquesta temporada, ens quedem amb ganes de seguir conversant amb vostè, però quedem emplaçats per al setembre, si Déu vol, en què tornarem a abordar la realitat social a Catalunya i també la tasca de Càritas en aquest temps de pandèmia que, malauradament, continuarà mesos.
Ja, si m'ho permet, sí, afegir una qüestió. Que aquesta enquesta que ara hem fet, que ha estat territorialitzada pel factor de l'impacte que ha tingut la Covid-19 en les famílies ateses per les Càritas, les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, volem que tingui continuïtat a partir de finals d'any, començaments del 2021, per tal de calibrar, valorar i, sobretot, contrastar quina ha estat la deriva en la qual ara estem parlant. Per tant, ara tenim unes dades, però hauríem de poder tenir després el contrast de saber en quina situació estem a final d'any, per tal de replantejar algunes sortides o alguns moviments que calgui fer per evitar situacions més preocupants.
Queda anunciat, doncs. Moltes gràcies novament. Senyor Francesc Roig, una abraçada i bon estiu.
Molt bé, igualment a tots els oients que setmanalment segueixen aquest programa.
Seguim, precisament, avui últim de la temporada des de La Veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de La Veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Parlem avui també del treball efectuat a les comissions de Càritas Catalunya durant tot aquest curs, 2019-2020. Xavier Serna és l'actual coordinador tècnic i administrador de Càritas Catalunya. Des de la seva incorporació, el juliol de l'any passat, ha desenvolupat una extensa feina de coordinació, precisament. Volem preguntar-li sobre el treball efectuat per les comissions i els grups de treball. Xavier Serna, bon vespre, benvingut a La Veu de Càritas.
Bon vespre, moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Primer de tot, quantes comissions, primer de tot, millor dit, què són aquestes comissions i grups de treball i en què es diferencien cadascun?
Bueno, ens organitzem a Càritas Catalunya, totes les persones que formem part de les Càritas, en el que es denominem comissions i grups de treball. I donem una diferència a cadascuna, comissió entenem aquells espais de treball a llarg termini, i els grups de treball ho considerem aquells que tenen en els que definim objectius a més curt termini. Però, en definitiva, tots, comissions i grups de treball, són espais en els que podem compartir els reptes que tenim com a Càritas Catalunya. Uh-huh. I això que són ànima de Càritas Catalunya.
Clar, l'ànima que entra en el fons de cada àmbit temàtic. Clar. Ens pot recordar, fer una petita radiografia de quantes comissions i grups de treball hi ha actualment, quines són i quines tasques desenvolupen?
Comissions en tenim 7. Uh-huh. Tenim la Comissió d'Acció Social, i cada una de les comissions està coordinada per una Càritas diocesana, en aquest cas la coordina Càritas Sant Feliu. Després tenim la Comissió de Migracions, que la coordina Càritas TIC, la Comissió Sociolaboral, que la coordina Càritas Terrassa, la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques, que la coordina Càritas Tortosa. Aquestes comissions, les tres comissions, estan al voltant i coordinades a si mateix per la Comissió d'Acció Social, que té una visió més global de tota la nostra acció social. I després estan les comissions de voluntariat i formació, coordinada per Càritas Barcelona, i la comissió econòmica, coordinada per Càritas Lleida. Uh-huh.
Sí, anava a dir que dintre de tots aquests temes, que donaríem per parlar hores, ens pot indicar quins són els més destacats que s'han treballat aquest curs dins les comissions i grups?
Aquest curs és un curs bastant atípic, amb el moment en què estem de Covid i de pandèmia, en el qual s'han multiplicat les necessitats. Podríem dir que les comissions d'acció social, la comissió d'acció social que ha estat pendent de treure dades de la nova situació de les persones que ateses per Càritas, ha liderat l'informe que hem fet de la situació de les persones que tenem, amb la multiplicació de les seves necessitats. Uh-huh. I les comissions de migracions, en aquest moment, s'ha centrat especialment amb les persones migrants i l'efecte que la pandèmia té, bastant més greu per aquestes persones i per aquests col·lectius. La comissió de sociolaboral ha patit no poder estar tan a prop de les persones, ha tingut que reinventar-se de com acompanyar des de espais telemàtics les persones en la búsqueda de feina i amb les dificultats que en aquest moment ens hem trobat.
I com a resposta a la situació actual s'han creat, per exemple, nous grups de treball, com són el de la renda garantida de ciutadania, el de compliment normatiu i el de campanyes. Ens pot sintetitzar, ni que sigui telegràficament, quines tasques tenen encomanades aquests grups?
Sí, el grup de l'anàlisi social, com us deia, de la mà de la Comissió d'Acció Social, ha intentat i intenta conèixer la realitat. No podem canviar-la sense conèixer. No podem donar per suposat que la situació està malament genèricament, sinó que hem d'incidir en aquells temes específicament que afecten les persones, en el tema de vivenda, en el tema d'alimentació, en el tema d'atur, en temes de situació de migració, etc. L'estudi i l'anàlisi el tenim que fer nosaltres des d'estar a prop de la realitat. I és el que aquest estudi, aquest equip, grup de treball, està incidint. En aquest moment ha incidit abans, ha participat activament en l'estudi d'IFOES de necessitats a Espanya i a Catalunya, i seguirà treballant per veure com seguim aquest any 2020 i 2021.
Bé, doncs...
La renda garantida, bueno, és com estem treballant, com en aquest moment és essencial la renda garantida, l'ingrés mínim vital, com es coordinen amb les coses i cal veure com es legisla sobre això, com s'està legislant i com s'aplica. Uh-huh.
Doncs molt bé, ens quedem amb ganes de continuar, però en tot cas ens emplacem al setembre per analitzar una mica els temes, que segur que seran molts, que caldrà treballar des de les comissions de Càritas Catalunya. Moltes gràcies, senyor Xavier Serna, coordinador de les comissions durant tot aquest curs a Càritas Catalunya. Una abraçada i bon estiu.
Bon estiu, moltes gràcies.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Càritas Catalunya va fer pública dimecres passat una investigació realitzada durant els mesos de maig i juny per conèixer quin ha estat l'impacte de la crisi social i econòmica causada pel Covid-19 a les llars acompanyades per les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. L'informe, amb el títol L'impacte del Covid-19 en les famílies ateses per les Càritas amb seu a Catalunya, avalua l'impacte que la crisi està tenint en diferents aspectes com ara l'ocupació, la situació econòmica, l'habitatge, les xarxes de suport o la salut. Tot a partir de 550 entrevistes realitzades a llars catalanes acompanyades per l'entitat catòlica. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que també ens ha acompanyat avui en el programa, indica que aquesta situació no està afectant totes les persones igual, sinó que l'impacte ha estat més evident en aquelles llars que ja estaven en una situació de més precarietat. A l'abril, un 68% dels membres de les llars ateses per Càritas en condicions de treballar, és a dir, dues de cada tres estaven a l'atur, cosa que suposa un augment de 21 punts en relació amb l'inici del mes de març, que eren el 47%. Els ingressos de les llars ateses per les Càritas catalanes s'han vist reduïts, d'altra banda, d'un 33%. Les famílies ingressen de mitjana uns 536 euros mensuals. Actualment, una de cada quatre llars no disposen de cap ingrés. Segons avisa el president de Càritas Catalunya, aquest terç de persones que han anat a Càritas durant el Covid-19 són persones noves o feien més d'un any que no eren ateses. I si aquesta crisi s'allarga en el temps i no es prenen les mesures adients, afegeix que més famílies es veuran obligades a demanar ajuda a l'administració o a les entitats socials. I és que gairebé dues de cada tres famílies ateses per Càritas a Catalunya, concretament el 65,2%, es troben per sota del llindar crític de la pobresa severa. La meitat de les llars ateses per Càritas han tingut dificultats per fer front a les despeses de la hipoteca o el lloguer, un 49% concretament. I una miqueta menys, de la meitat, el 45,6, admeten que no tenen prou diners per pagar les despeses de subministraments. Des de Càritas s'ha remarcat la importància de la comunitat i s'ha destacat que cal impulsar estructures comunitàries que afavoreixin espais de cohesió social. Igualment, es considera que cal que l'administració impulsi polítiques públiques d'habitatge encaminades a facilitar l'accés i el manteniment d'una llar assequible per a tothom. D'altra banda, pel que fa als ingressos, l'entitat assegura que és necessari un encaix correcte entre l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, perquè, d'alguna manera, s'assegurin la complementarietat de totes dues. Finalment, considera que cal ampliar la cobertura de l'ingrés mínim vital a tots aquells col·lectius que estan exclosos, com ara les persones en situació administrativa irregular, els joves que tenen entre 18 i 22 anys o les persones en situació de sense llar. Gairebé mentre se celebrava la declaració del final de l'epidèmia de l'Ebola a la regió d'Ituri i Kivu del Nord, a la República Democràtica del Congo, dos anys després de declarar-se el primer cas a la regió l'1 d'agost de 2018, es rebia la notícia ara fa uns dies de l'aparició d'un nou brot a la província d'Equateur, al nord-oest del país i molt allunyada de la zona de Kivu. La xarxa Càritas al país ha activat immediatament un pla de resposta a aquest nou brot perquè, seguint els protocols d'intervenció realitzats els dos últims anys a Kivu Nord, es contingui la transmissió de l'epidèmia i se sensibilitzi la població local sobre les mesures de prevenció que evitin el contagi. Aquesta nova alerta sanitària es produeix quan la República Democràtica del Congo s'enfronta a la incidència de la pandèmia del Covid-19, si bé de moment amb una xarxa de letalitat molt inferior, el 66% de l'Ebola davant un 2,5% del coronavirus. De moment, a Equator es té notícies de 2 casos confirmats de coronavirus. Càritas Espanyola, que ha mantingut oberta els 2 últims anys una campanya d'emergència per canalitzar la solidaritat privada en suport de les accions de resposta a l'epidèmia d'Ebola en aquest país africà, va destinar una part del romanent de la mateixa a donar suport a les accions de Càritas del Congo a Equator. Per això, acaba d'alliberar una partida de 23.682 euros. Aquests fons es destinaran a finançar un programa de sensibilització i profilaxi de les poblacions de la ciutat d'Ambandaka i de la província d'Equator, a l'arxidiòcesi d'Ambandaka, dirigit a unes 5.000 persones. Les accions de formació s'adreçaran de manera prioritària a 1.000 líders comunitaris, com ara caps de confessions religioses, agents pastorals, responsables d'associacions de comerciants i transportistes, de joves i animadors de les cèl·lules d'animació comunitària. Al costat d'això, es distribuiran materials de prevenció als membres de 50 associacions que rebran equipaments i productes de desinfecció i rentat de mans. Els grups de població sobre els quals passaran el focus les accions d'informació són dones, els transportistes, els joves i els comerciants. Va tenir lloc dijous dia 9 de juliol al Seminari de Vic l'Assemblea Anual de Càritas Diocesana de Vic amb una 50ena de participants i sota la presidència del bisbe Romà Casanova, president de la Càritas Diocesana, que va destacar que s'agraeix la tasca de Càritas, que sempre manté la mà estesa a tothom. Referint-se a la situació actual, el bisbe Romà Casanova també va esmentar que el virus que estem patint mata el cos, però el de la indiferència mata l'ànima. A continuació, diferents membres de la direcció de Càritas Diocesana de Vic van anar comentant aspectes de la memòria 2019, com ara el fet que 1.059 voluntaris i 53 persones contractades, organitzats en 44 equips arreu de les comarques que engloba la diòcesi, han permès a Càritas tirar endavant 34 projectes i 169 accions que han beneficiat més de 5.000 persones i més de 3.000 llars, que les accions s'estan reconvertint amb l'objectiu de dignificar els projectes i les persones ateses, que els ingressos econòmics són insuficients, encara que gràcies al llegat Modulell s'aconsegueix un resultat final positiu de 22.622 euros i que la complexitat de la realitat, que afecta especialment les persones més desfavorides, finalment ens demana un més gran agermanament de totes les Càritas. I completem aquest últim informatiu de la temporada explicant-vos que Càritas Internationalis va delegar en Sònia Olea, experta en l'equip d'incidència i comunicació de Càritas Espanyola, la representació davant del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides durant la 44ena sessió que s'ha celebrat amb motiu del tercer examen periòdic universal al qual se sotmet Espanya. Durant la seva intervenció, la representant de Càritas Espanyola va sol·licitar un cop més la implementació del segon Pla de Drets Humans que permeti el disseny de polítiques públiques amb l'enfocament del dret internacional dels drets humans, així com la implementació urgent de protocols que donin compliment a les recomanacions o dictàmens internacionals en matèria de drets humans. L'examen periòdic universal, EPU, és un mecanisme establert pel Consell de Drets Humans amb la finalitat de millorar l'accés i la garantia d'aquests drets humans en cadascun dels 193 països membres de l'ONU. Sònia Olea va començar la seva intervenció subratllant en nom de Càritas Internacionalis i en representació de l'Espanyola el seu suport i reconeixement a Espanya pel nombre significatiu de recomanacions formulades durant aquest tercer examen periòdic universal i que han estat preses en compte per als propers 4 anys. Durant la seva intervenció, la representant de Càritas va cridar l'atenció sobre la situació que pateixen diferents col·lectius de persones a les quals l'entitat catòlica acompanya al nostre país i que es troben en una greu situació de pobresa, exclusió i desigualtat. En relació amb els treballadors emigrants, les recomanacions al govern d'Espanya han estat sobretot la signatura de la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars. També les devolucions sumàries a Ceuta i Melilla han estat objecte de recomanacions per dotar dels recursos adequats per al compliment de les garanties processals en els procediments de devolució i la derogació de la disposició addicional desena de la Llei d'Estrangeria. I pel que fa a les persones emigrants i refugiades, l'aprovació d'un reglament d'asil, una adequada distribució dels nens, nenes i joves no acompanyats al territori de l'Estat per evitar la concentració en determinades zones, ha estat també una de les indicacions. Finalment, per evitar la criminalització de la pobresa, Càritas ha recomanat a Espanya la creació de sistemes de seguiment i un observatori de l'actual llei de protecció de la seguretat ciutadana, especialment pel que fa a supòsits jurídicament indeterminats on poden veure's molt danyades persones en situació d'exclusió social i vulnerabilitat severa.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
I connectem avui també últim programa de la temporada amb l'Institut de Microcirurgia Ocular, l'IMO, de Barcelona. Ens acompanya la directora de la fundació d'aquest institut, Irene García. Irene García, bon vespre o ja bona nit.
Bon vespre, què tal, Ignasi?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, vostè coordina el dia a dia de la fundació IMO. Quins són els objectius de l'entitat?
Bueno, bàsicament el nostre objectiu principal és millorar la visió de les persones i, per tant, la seva qualitat de vida. I ho fem a través de la investigació, la docència, la prevenció i l'acció social.
Quins programes desenvolupen vostès amb les persones més vulnerables?
Doncs dintre dels nostres projectes d'acció social tenim dues vessants. Una més dirigida a la infància desfavorida, que és el programa de salut ocular que fem a les escoles, on revisem la visió de nens de barris vulnerables de Barcelona, Tarragona, Lleida, Terrassa. I per una altra banda també tenim un programa de tractaments oftalmològics gratuïts per persones que tenen una malaltia visual greu que els està provocant pèrdua de visió, doncs també poden venir a tractar-se gratuïtament a través de la nostra fundació.
I quan va començar la col·laboració de l'Institut de Microcirurgia Ocular amb Càritas Catalunya?
Doncs la veritat és que es remunta des de l'any 2013.
Déu-n'hi-do.
Vam iniciar una col·laboració molt estreta entre les dues entitats per tot el que fa als projectes d'acció social que hem comentat fa un moment.
Sí, i quins resultats s'han aconseguit? Com els valoren des de la Fundació?
La veritat és que estem molt contents amb la col·laboració estreta de Càritas perquè nosaltres ens dediquem també molt a la investigació de les causes genètiques de les malalties que provoquen ceguesa. I tota la part de més d'acció social, doncs, com pot ser, per exemple, la figura del mediador o la figura del treballador social, nosaltres no la tenim dintre de la nostra plantilla. I és una col·laboració amb Càritas molt estreta, que són els propis treballadors socials de les diferents Càritas que ens deriven els pacients que estan en risc d'exclusió social. I la veritat és que des de que vam començar aquesta relació doncs estem parlant del voltant de 1.300 menors vulnerables que han participat en els nostres projectes a les escoles i més de 100 persones que s'han beneficiat de les cirurgies gratuïtes a través d'Operació Visió.
Molt bones notícies les que ens dona Irene García, directora de la Fundació Institut de Microcirurgia Ocular. Bé, tot responent a la crisi sanitària de la Covid-19, vostès han engegat una nova iniciativa solidària amb Càritas Catalunya. En què consisteix i quan la desenvoluparan?
Doncs la veritat és que som molt conscients de que aquesta crisi ens està portant molts danys col·laterals i entre ells doncs, un retard a tot el que té a veure amb llistes d'espera, sobretot d'intervencions. I el que hem fet ha sigut posar en marxa un programa que es diu Objectiu Cactarates.
Sí.
El que volem fer és que totes les persones que estiguin en risc d'exclusió social i estiguin patint doncs, de catarates amb un estat molt greu, doncs nosaltres les atendrem a l'IMO perquè es puguin operar en un temps relativament curt. La nostra idea seria, si fos possible, poder operar el màxim de persones abans de l'octubre, que com que s'està parlant d'una possible nova onada, doncs ens agradaria doncs, que totes aquestes persones puguin beneficiar-se durant el mes de juliol, agost, setembre, perquè les cactarates el que fan és que no només per la pèrdua de visió, sinó que també va comportat a tot l'entorn. Són persones que tenen més grau de dependència i moltes vegades doncs, també la família, doncs, nens o malalts que també estiguin, doncs, poden patir aquesta manca de visió doncs, de certes persones.
Enhorabona, Irene García, i moltes gràcies pel compromís de l'Institut de Microcirurgia Ocular, IMO, i la seva fundació. Ens quedem amb aquesta bona feina que vostès faran amb el projecte Cataractes, que d'alguna manera ajudarà molta gent a veure aquest futur tan incert amb més esperança. Una abraçada i bon estiu.
Moltes gràcies, molt bon estiu.
Seguim a La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
I l'escriptor i fotògraf Pepe Navarro ens acompanyava fa pocs mesos. Ell mateix ens recordava ara que tot just quan estava a punt de començar el confinament per la pandèmia del coronavirus. Ell és artista i pensador i acabarà la temporada 2019-2020 per al nostre programa La Veu de Càritas. Tindrà aquest petit honor. Senyor Pepe Navarro, bona nit o bon vespre encara. Benvingut.
Bona nit, què tal? Com estem, Ignasi?
Molt bé, gràcies a Déu. I vostè com està?
Bé, bé, bé. Com tothom.
Com tothom, exacte. Compartint preocupació i esperança, m'imagino.
Sí, esperem que això canvi per bé, sí.
I tant, això és el que desitgem tots. Bé, avui, més que una entrevista a Pepe Navarro, li volem plantejar tres narracions, tres històries viscudes per ell amb tres continguts, l'Àfrica, Llatinoamèrica i Àsia. Històries de persones singulars, úniques, que des de la seva quotidianitat ens donen exemples d'allò que és realment important. Comencem per la primera història, la de l'Àfrica, si li sembla, el continent oblidat. Què ens explicaria d'aquesta vivència a l'Àfrica?
Bueno, si parlo d'Àfrica, parlaria d'un país que conec força bé, com Burkina Faso. Un país al que he estat l'última vegada aquest mes de febrer d'aquest any i que pateix, entre altres, molts problemes evidents, el de, els atacs recurrents del jihadisme que va baixant des de Mali i ara ja arriba a ser una autèntica pandèmia que mata i assassina indiscriminadament el país, no? Però jo em quedaria, per exemple, per sortir una mica d'aquest assumpte, doncs amb el tema dels buscadors d'or, no? Perquè jo amb els meus recorreguts pel país, que han estat bastants, i l'he recorregut enterament, Burkina és un país doncs, que té concedides unes llicències d'extracció d'or, és un país ric en or, empreses estrangeres, normalment del Canadà. Però els joves, que no hi veuen doncs, massa futur en el país, els mateixos joves que a vegades agafen pateres i es llencen al mar Mediterrani, arriben aquí a la península en busca d'una nova vida, el que fan és que els voltants d'on estan les grans mines, ultraprotegides, amb exèrcits privats, d'impossible accés, és que els seus propis campaments. No? Anar allà, a part de que suposa un cert risc, perquè hi ha molta inestabilitat, hi ha molta pobresa i també delinqüència, doncs permet veure que és una mica aquesta versió de l'Àfrica juvenil, de nens, d'adolescents, joves i adults, hi ha molts nens, doncs coberts de pols absolutament, i amb uns equipaments absolutament precaris, baixar fins a 100 metres a pous que no són forats verticals, que moltes vegades doncs, col·lapsen, i al col·lapsar doncs, bueno, doncs les persones que hi ha en sota en aquell moment òbviament perden la vida. No? Ells ho fan amb la necessitat de trobar alguna pipeta d'or que els pugui permetre pensar doncs, que val la pena, es comuniquen doncs, per trossos de manguera, llargs, mangueres, que fan una mica d'intercomunicador amb els que hi ha a fora, i els que hi ha a fora van tirant d'una mena de cordills pels que arrosseguen els cabassos de terra. No? Ells porten unes llanternes, de plàstic xineses al cap, amb una goma al cap, i bueno, veure tot això, veure les condicions en què es fa, és algo realment tristíssim, no? I bueno, és una manera de viure que alguns els permet guanyar algo i a molts el que els permet és perdre la vida, no? És molt freqüent, hi ha moltíssims, jo em pregunto en aquests moments com estarà tot allò, segurament que ningú controla, de fet no ho controla mai ningú, en plena època de creixement d'aquest virus, i no em puc ni imaginar com seria la situació en un d'aquests camps, que n'hi ha moltíssims a tot el llarg del país, on es junta de tot, no? L'esperança, la necessitat, i la gana i la mort.
I tant. Aquest doncs de Burkina Faso, els buscadors d'or i tota la problemàtica que es produeix allà, entre moltes històries africanes que ens podria explicar Pepe Navarro. Però si li sembla, ens traslladem, per no allargar-nos, a l'Amèrica Llatina. I li demanem dos exemples, dos petits recorreguts per països d'Amèrica Llatina on vostè ha estat.
Bueno, a veure, per exemple, si parlem d'Amèrica Llatina, un país que estimo molt és Cuba, no? Jo he viscut, vaig viure molt temps a Cuba, uh-huh. i de fet vaig fer bastants llibres al voltant de la societat cubana, és La Habana, La Voz del Caimán, etc. I història, tantíssimes com vulguis. La majoria d'històries que venen d'allà ens parlen de l'escassès, de la pobresa, de les limitacions, però jo també he conegut moltíssimes històries de gent, home, que sap riure, que sap disfrutar de la vida, que viu al costat de l'esperança i, sobretot, doncs, que al voltant del seu nucli familiar, doncs, quan un arriba allà, sent que no tot està incomplert, és a dir, que és més, moltes vegades jo els adjudico valors que aquí em costaria més de trobar d'una manera rutinària, no? És com si el fet de viure enmig de tanta escassesa en molts moments els permetés, no sé, estar sempre a prop dels valors familiars, humans, en molts casos inclús religiosos. Cuba és una illa essencialment catòlica, on al marge hi ha tots els rites de la Santeria i el Palo Monte, però la població és bàsicament catòlica. I el cardenal Ortega, amb qui jo vaig tenir l'oportunitat de parlar i fotografiar-lo, sempre doncs, és una persona que tenia, i suposo que encara deu tenir, l'esperança de que tot aquest procés, tard o d'hora, donés pas a una reflexió conjunta que pogués permetés alliberar el país de tanta pressió política i permetre a la gent viure amb llibertat. No?
Avui ens acompanya en l'última conversa d'aquesta temporada a la veu de Càritas, Pepe Navarro, artista i fotògraf, entre moltes altres coses. Quina segona història de l'Amèrica Llatina ens destacaria avui per tancar temporada?
Doncs el tema dels habitants de Calle, que hi ha a Medellín, Colòmbia, no? Que lamentablement molts qualifiquen de desechables. Els habitants de Calle jo vaig tenir oportunitat de conèixer-los molt bé perquè durant una època que vaig viure allà fent uns llibres encarregats per l'Ajuntament de Barcelona, com a agraïment volia regalar a l'Ajuntament de Medellín, dues ciutats que van crear uns llaços, uns vincles de llaços d'amistat, i jo vaig ser el responsable de fer un llibre sobre la temàtica social de Medellín, i em va tocar recórrer molt carrer amb els grups d'assistència social de l'alcaldia de Medellín, de l'Ajuntament. Uh-huh. I amb el meu xaleco vermell vaig accedir doncs, a totes les voreres del riu Medellín, on tota aquesta gent, que són persones que venen totalment desahuciades del consum dels restes de la cocaïna. Se sap que Colòmbia és un país potentíssim amb el tema de l'exportació i la circulació de la droga. Una de les grans conseqüències és que tota aquesta gent jove, dels habitants de Calle, que no tenen ja recursos, que no tenen res, viuen de la manera que poden. I el que jo destacaria és de quina manera es va crear un hàbit de trobada entre els responsables de l'Ajuntament, dels grups de ajut social, amb els seus xalecos vermells, i aquesta gent que cada matí que els veia arribar s'aixecaven i el primer que feien era abraçar-los. O sigui, agrair-los perquè, com deien, doncs sou els únics que realment us acosteu a nosaltres a demanar-nos com estem, què sentim, si ens cal alguna cosa, si tenim una malaltia, si se'ns ha de portar d'urgència amb una ambulància a un hospital, perquè la resta de la societat ens té per desitjables i ningú s'acosta a nosaltres, no? Viure això de primera mà i moltes vegades, moltes ocasions, a mi em va donar un xic d'esperança, perquè la situació d'aquesta gent, i són moltíssims, realment és molt desesperada.
Bé, doncs passem ja a completar aquest petit recorregut que fem avui amb Pepe Navarro i amb les seves narracions pel món, i ho fem a l'Àsia. Si li sembla, doncs, algun lloc que li permeti parlar de la religiositat en aquests països asiàtics.
Mira, jo tenia pendent això, però he traslladat una mica el tema de la religiositat al tema de Cuba, perquè hi ha una història prou maca aquí a la Índia,
sí,
que jo la vaig escriure, inclús es va publicar en un llibre meu que es diu Humanamente Posible, que és La hija del Rickshawala, a Hyderabad. Hyderabad és una regió de la Índia central, no? I és una història que té molt a veure realment amb la capacitat de l'home de crear allà on no hi ha res. Aquesta nena, la hija del rickshaw wala, un rickshaw wala és un conductor de taxi bicicleta. El rickshaw és el taxi bicicleta i el wala és el conductor. I jo vaig tenir l'oportunitat un dia molt d'hora al matí de trobar-me un d'aquestes persones, feia molt de fred, amb la seva taxi bicicleta, amb la capota que tenien, aquesta de lona molt trencada per sobre, i dins hi havia una nena menjant un caramel, no? I em va cridar molt l'atenció tant d'hora al matí que feia aquella nena amb uns ulls negres, oberts, preciosos, allà dintre, no? Li vaig preguntar al senyor que cap on anava, que cap on la duia. Em va dir, no la porto enlloc. És que jo sóc el seu pare i nosaltres som infinitament pobres. Vivim en aquest poblat d'aquí al costat, som molt pobres, tan pobres que aquesta bicicleta no és meva. Per tant, hi ha un propietari que en té moltes, jo treballo 12, 14, 15 hores diàries, ella em dona una mínima part del que jo trec amb el meu esforç, i a partir d'aquí jo tracto d'alimentar la meva filla, que és la que veus aquí dintre, i ha tres fills, no? I jo cada dia el que faig com un propòsit, des que ella té una certa edat, abans de marxar a treballar molt d'hora al matí, abans de que ningú es llevi, jo la porto a passejar com si fos una princesa, com si fos una reina, no? Uh-huh. I és el que vaig pensar. La nena estava dintre i tenia cada dia l'oportunitat de passar una estona, només una estona, amb el seu pare, fent uns vols dins de la bicicleta aquesta, que és el mitjà de subsistència. El pare la portava fins a un lloc on li podia comprar un petit caramel, a un lloc d'aquests que no tanquen en 24 hores, la portava a fer un vol, després la retornava a casa seva amb la mare, i ell marxava a treballar fins al vespre. I em va semblar una història preciosa, emocionant, va acompanyada d'una fotografia que a mi m'agrada molt. La nena em mira molt atentament, amb uns ulls preciosos, amb una roba totalment esparracada, trencada, té a la mà un petit caramel, i està feliç perquè com si fos això, no? Com si fos una princesa que va amb un carro de somnis cap a un lloc fantàstic, perquè és el seu pare qui la treu a passejar.
Doncs en tot cas, com que no se'ns acabarien les històries i les vivències de Pepe Navarro, animem els oients, si volen, a recuperar l'entrevista que vam fer a aquest fotògraf i també artista el 9 de març passat, tot just abans que comencés el confinament, i encara vostè va venir aquí físicament a l'estudi i ens va explicar moltes de les coses que hem compartit ara en l'últim dia de la temporada, i altres, és a dir, que si volen entrar a radioestel.cat i buscar programes La Veu de Càritas, el del 9 de març, poden saber més coses de Pepe Navarro, amb qui ens agradaria tornar a parlar la propera temporada. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, i si vol acabar amb un missatge d'esperança i de realisme que vulgui transmetre als oients...
El que ens diem cada dia, no?, entre tots, coneguts i desconeguts. Jo rebo informacions, tinc amics, per sort, a molts llocs, rebo informacions de tants llocs del món. Avui mateix està parlant amb Itàlia, i amb Colòmbia, etc. I estem tots, bàsicament, iguals. Mai no he tingut jo la sensació que estem tots tan units per un propòsit, no? I un propòsit que és noble, que és el de seguir vivint una vida tranquil·la i potser valorar encara més tot el que tenim quan podem viure amb normalitat. Ara és un moment realment de molta confusió, de molt dolor, de molta pèrdua i també ho ha de ser de molta esperança i de molta paciència. Així que jo el que animo a tothom, sense cap mena de distinció, és a tenir esperança i a tenir paciència.
De nou, moltes gràcies, una abraçada, Pepe Navarro, encantat d'haver estat amb vostè avui, i bon estiu, fins a la propera ocasió.
Fins sempre que vulgueu. Bon estiu.
La Veu de Càritas, testimonis i projectes que parlen clar.
Setmana aquesta molt intensa en el santoral. Volem felicitar tots els qui celebreu la vostra onomàstica, especialment els qui porteu el nom de Maria Magdalena, Magdalena, o també Cristina, divendres, Jaume, dissabte, i Joaquim i Anna, diumenge. Moltes felicitats a tots. Nosaltres tanquem temporada. Si Déu vol, tornarem la primera setmana de setembre, ja la segona, de fet. Si Déu vol, el dia 7 de setembre tornarem a ser amb vosaltres els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Ens queda l'agraïment, com hem fet al principi, a totes les Càritas amb seu a Catalunya, als seus professionals i voluntaris, també als tècnics i altres col·laboradors d'aquí de la casa. Abans hem dit els noms. No ens oblidem tampoc del David Morral, que també ha ajudat en aquest programa en alguns moments, i, com dèiem, el Toni Huguet, que ha estat avui, i el Jordi Carretero i el José Matosas. També el Rafa Sanahuja, que ha estat a la redacció, i l'equip habitual, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna, i qui us ha parlat avui durant tota la temporada, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia. Bon estiu també de descans i de caritat. Adéu-siau.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. Ràdio Estel.